sobre alguna persona o cosa empenyent-la.
Per extensió, xarxa de persones amb idees i projectes a Com Ràdio els dissabtes de 3 a 4 de la tarda.
Asfixiat per la paradoxa de la demofàgia. N'esteu farts de sentir parlar d'aigua, aigua i més aigua en aquest pont marcat per la pluja?
Com s'ho fa un capgròs de Mataró per ser un empresari referent a Europa?
La factura de l'aigua és el que més us va sorprendre quan vau marxar de casa?
Respondrà a aquestes i altres preguntes Xavier Dolo, l'inventor del Kit Water que permet estalviar el 50% de l'aigua d'una llar. Comencem aquí en Penta, amb en Jordi Cullell, en Cubac Comas i en Pau García Milà. Avui, però, sense la presència física o intel·lectual de l'Edu Sant Martí, que està a casa recuperant-se de la baixa per tenir massa en Penta. Tot i així, a l'estudi no hi cap ningú més. Estem tots apretats. Si comptem amb els quasi bé 600 amics que ja us heu subscrit al Facebook d'Empenta. Ho heu sentit bé, quasi bé, perquè no hem arribat. Hem fracassat amb l'intent de fer-ne 100 per setmana. Això es pot solucionar si comenceu ara a donar-vos d'alta a facebook.com/Empenta. Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres no només a través del Facebook, sinó també per e-mail, per Twitter o per telèfon. Avui, Empenta, no faltarà, però, la nostra particular lliçó d'història. Connectarem a la nostra web repassant alguns dels projectes que s'hi han registrat durant aquesta setmana i arribarem al senyal... arribarem al final entrevistant i escoltant el grup Kaboom, el nom propi de la percussió, a Catalunya. Jordi, crec que sonen millor ells. Tot això des d'ara i fins a les 4 de la tarda. Comencem.
Pels que volen menjar-se el món i tenen grans idees per fer-ho. I pels que no es creuen que des de Catalunya es puguin crear i fer créixer grans projectes.
Empenta, la xarxa de gent amb idees de Catalunya, dissabtes de 3 a 4 a Com Ràdio.
Avui, excepcionalment, i mentre esperem el convidat, passarem a repassar els projectes. I la música del carrusel, on la tenim? Ara això ja està millor. Ens hi posem i comencem el repàs amb tu, Cugat. Què portes?
Bona tarda, som-hi doncs amb el primer que presentem avui, que té a veure amb l'informàtica, ja ho veureu. Es diu Saltos i és un projecte que ha estat creat a Calders, al Bages, si no ens equivoquem, per en Josep Sant. Alguna idea del que pot ser aquest Saltos?
Jo pel nom no, la veritat. Alguna cosa a veure amb un sistema operatiu, ho dic per aquest os de darrere.
No exactament. Si ens agafem a la seva definició, Saltos és, atenció, la solució de gestió empresarial definitiva. Segons ells expliquen, integra les funcionalitats de CRM, administració de la relació amb els clients, i ERP, planificació de recursos empresarials. A més, està llicenciat com a programari lliure sota la llicència GPL 3.0.
Jo em pregunto si acabes d'entendre el que acabes de dir, Cugat.
Jo no ho he entès.
Però... Jo el vull posar a prova. A veure si amb quatre paraules ens ho saps explicar. Mira, fàcilment per tothom.
Jo no, però ell sí. Saltos permet gestionar correctament una empresa. Així de fàcil.
Ara molt millor. Aleshores, això vol dir fàcilment que amb aquest producte podem portar tot el dia a dia de l'empresa des d'un sol lloc, no?
Exacte, sí, sí.
I com va sortir aquesta idea?
Doncs mira, en Josep Sant, el seu impulsor, ens explica que una cosa que no ens ve de nou aquí, i ho hem vist amb altres projectes, i és que més enllà de ser un producte pensat per vendre, va néixer d'una necessitat específica.
És un projecte que en realitat més que néixer com un projecte que pretenia ser un producte final per clients, va néixer com un producte intern per donar solució a la gestió empresarial de la nostra propietat, de la nostra empresa, ¿vale? A partir d'aquí, pues, bueno, es va muntar el core de l'aplicació, diguéssim, tot el paquet base, ¿vale?, per desenvolupar l'aplicació, i a partir d'aquí es va començar a crear aplicacions i a crear prestacions associades a aquestes aplicacions.
Saltos, doncs, com a software per l'empresa, té moltes aplicacions per facilitar la feina, n'enumero unes quantes. Generació de PDFs i Excel, gestor de correu electrònic, calendari i agenda, una suite de gestió de factures i tot allò relacionat amb el dia a dia de l'empresa.
Déu-n'hi-do, però encara hi ha coses que no m'acaben de quedar clares. Anem per parts, com deia, és igual. El nom d'on ve, per exemple?
Doncs, com tot, i encara que no us ho creieu, el nom de Saltos està justificat i no té res a veure amb saltar ni res semblant, que ja et veia venir. La història és un contrast entre el sucre i la sal, el dolç i el salat. Ens ho explica el mateix Josep. És un tall una mica llarg, però ja veureu com val la pena.
Té una història, pensa que normalment la gent associa Saltos a una paraula castellana. Però en realitat, quan nosaltres vam muntar l'empresa, vam començar a mirar quin programari lliure disponible hi havia que ens pogués donar solució per la gestió, i vam acabar de fer la cerca amb un programa que es diu Sugar CRM actualment. En aquella època el software aquest es deia Sugar OS. I aleshores una mica el que vam veure és que no ens va agradar per temes d'arquitectura i tal, i vam decidir emprendre l'aventura de fer un software, vale? Vam dir, quin nom li posem? Doncs vam dir, si anem a fer una cosa que és competència amb el Sugar CRM o Sugar OS en aquella època, la gràcia és donar-li la volta al nom, no? Sugar és sucre en anglès i vam dir, doncs salt és salt, i per això apareix, diguéssim, si juntes salt i OS en anglès és Saltos.
Estem parlant que és un producte que des del principi ja va a l'atac, no? O sigui, amb la seva creació de principis, ja el seu propi nom ho diu tot.
Hi vam ganes, però anem als dubtes. A veure, què més voleu saber?
Jo tinc una altra pregunta. Al principi has parlat de software lliure. A què et refereixes? Què vol dir exactament això?
M'encanta que em facis aquesta pregunta, Jordi. Bàsicament, que faci servir el software lliure vol dir que no s'ha de pagar una llicència per tenir-lo, per entendre'ns. Quan comprem un producte de Microsoft, per exemple, hem d'introduir una clau de llicència que ens permet validar-lo. Amb un producte de software lliure, això no cal.
I aleshores?
Doncs tothom és lliure de distribuir-lo i canviar-lo sempre. I després de que els canvis que tu facis se'n pugui beneficiar la comunitat. És com tota una filosofia que es porta darrere d'aquests projectes. Fer i donar sense esperar res a canvi, una mica en efecte de papallona que fa créixer els projectes de programari lliure.
M'encanta.
Nosaltres hem arribat on estem, o com a mínim sabem el que sabem, gràcies a que molta gent ha treballat de forma desinteressada, no ho sé, vale? Però sí que ha treballat fent, entenc que el que els agrada, i que d'alguna manera això, el fet que reporti un increment o una millora a la comunitat, el que fa és que, bueno, que tots ens surtin beneficiats.
Molt interessant. Una bona filosofia, també amb molta empenta en ella mateixa.
Oi tant, ara per ara, a més, els objectius d'aquest salto són per una banda sobreviure i per l'altra trobar un model de negoci sostenible que els permeti anar creixent progressivament.
La idea, haig de dir que a mi m'agrada, no sé a vosaltres, però tinc una pregunta de, diguéssim, per poder-los ajudar, ja que som programari lliure. Què hem de fer per contactar amb ells?
Doncs heu d'anar a la seva web, a la web de Saltos, que és, atenció, www.ws3.es/saltos.
Pots
repetir? Ho repeteixo, els de casa que vagin a buscar el blog, ja el tenen, perfecte. www.ws3.es/saltos.
Moltes gràcies, Cugat. I ja ho sabeu, si voleu gestionar la vostra empresa, Saltos.
El segon projecte normalment el portaria l'Edu, però com que l'Edu no hi és, ho podem fer entre nosaltres tres. El segon projecte, doncs, va dirigit a joves que en lloc de somiar amb noies o amb superherois, ho fan amb Amancio Ortega, amb Warren Buffett o amb Carlos Slim.
Exactament com tu, no?
Jo intento combinar-ho. Un somni apareix l'Amancio i una noia, la noia
sí,
comença...
Sí, tornem a l'associació.
Molt bé. Tornem. Ens tracta d'una associació, com deia, però no em deixeu explicar-ho, que es diu Sembrando Jóvenes Empresarios, un projecte nascut amb un nom castellà des de Catalunya amb un joc, diguéssim, com un joc dins una tesi de la universitat, però que s'ha acabat convertint en un programa per a joves perquè acabin desenvolupant les seves pròpies idees i creant els seus projectes. Walter Rossi, que és el seu creador, ens explica a qui va dirigit.
Un projecte que tiene el objetivo de buscar, identificar y fomentar el espíritu emprendedor. Es un proyecto dirigido a centros de estudios, de bachillerato, formación profesional, primeros años de universidad.
Però això no és tot. També fomenten l'esperit solidari, és a dir, no volen crear empresaris extorsionadors que explotin els empleats, sinó grans persones i encara millors professionals.
Aquest tipus de persones no existeix.
I estic totalment d'acord.
Vale.
Tot i així, ho proven, ho intenten. A més, el creixement que han tingut és important. Van començar amb un grup reduït el 2008. I vols saber quants són? Quants, a quants alumnes transformen en empresaris? Cugat?
Va, sorprenem.
Va, digue'm tu un número.
200.
600. Vale. 600 estudiants que hi van participar el 2009. El Walter ens ha explicat com va sorgir i on són avui.
Esto surgió a través de una tesis de universitari, ¿vale? Una tesis de final de carrera donde se pensó en crear un juego de empresa y este fue el germen inicial de todo esto, ¿no? Empezamos en torno al 2008 y bueno, un poco empezó a nivel universitario y poco a poco lo hemos ido haciendo crecer y utilizamos el juego como herramienta para poder introducir todos estos contenidos educativos y en valores, ¿no? Es decir, los chicos son muy abiertos a jugar, ¿no?
Jo tinc una pregunta, Pau. Com hi puc anar?
Depèn. Estàs a l'institut, cicle formatiu o primers anys d'universitats?
No.
Doncs no pots.
I el Cugat?
Depèn. El Cugat està a l'institut, cicle formatiu o primers anys d'universitat?
Sens dubte.
En aquest cas, el Cugat pot anar a la pàgina web de l'associació, que és Sembrando... M'encanta. Sembrandoempresarios.org, on podrà posar-se en contacte i entrar a formar part dels grups formats. Això sí, ha de ser part de l'institut, del cicle formatiu o dels primers anys de la universitat.
Ja que parlem sempre de Facebook i Twitter, i a tu, Pau, t'agrada tant...
M'encanta.
Avui et porto un projecte que hi té molt o tot a veure. Es diu Escolti, i l'ha creat en David Alcoverre. I el que vol ser és una aplicació per monitoritzar les xarxes socials a internet.
Monitoritzar? Mani?
Això mateix, a veure, monitoritzar... Busquem exemples per explicar-t'ho. Algú té, de vosaltres té Twitter o Facebook?
Va, jo.
Va, jo tinc Facebook i el Twitter l'estic descobrint a poc a poc.
Comencem per tu, Cugat. Jo pel que puc veure el teu Facebook, tu sembla que en aquest món ets bastant popular, no? Quants amics hi tens?
Bueno, uns 900, no està mal.
Sí, i tu, Pau, quantes vegades t'ha algú anomenat al Twitter durant aquesta setmana?
No t'ho sabria dir. A veure, no ho tinc massa clar. Una o dos, no?
Doncs el que vol fer Escolti és precisament això, és solucionar aquesta mena de preguntes, com la que t'acabes de fer tu ara, una o dos, perquè el que fa és facilitar a la gent l'accés a les dades relatives a les xarxes socials. Veure el número d'amics, si tens més seguidors al Twitter que la mitjana dels teus amics, si en tens molts, pocs, de qui són fans...
O sigui que és un producte per allò, pels obsessos, pels obsessionats de les xarxes socials.
No és el mateix,
no?
Obsès que obsessionat.
Bueno, més o menys.
Jo soc les dues coses, però normalment és una de les dues.
És per malalts, la cosa, no, Jordi?
Sí, discussions al marge, tot això és per la gent que està obsessionada amb les xarxes socials. I el David, en el fons, no se n'amaga. És molt conscient que el públic objectiu, el qui va dirigit i què volia aconseguir quan ho va crear.
Quizá está más pensado, o inicialmente estaría pensado, aquellos usuarios más intensivos de las redes, que por lo que sea quieran, bueno, hay mucha gente que está obsesionada, entre comillas, ¿no? Pues con el número de followers en Twitter. Pues va orientado a ese tipo de usuario, ¿no? Al usuario que no simplemente usa la red de forma normal, sino que también, pues, tiene curiosidad para bueno, cuidar su red, su influencia en la red, hasta cierto punto crearse una marca propia en la red.
Amb tot el projecte ara mateix està en una fase de replantejament, diríem. Les raons són vàries i convidem els que esteu a casa a escoltar-les, que potser hi teniu coses a dir. En primer lloc, en David és ell sol, i la feina és molta.
Missatge número 1.
Sí, és a dir, li falta temps, i li falta gent.
Sol passar.
A més, el que no es vol quedar és amb aquesta base de la que he parlat i vol anar molt més enllà. Què comento? Vull dir que ell vol posar temes com competència, premis, que facin que la gent s'engresqui. Una idea que ens va llançar va ser poder fer una competició entre els amics. Qui té més seguidors, més participacions en diferents xarxes socials... Com veieu una idea així?
Home, jo la veig bé, però val a dir que aquests piques sants sempre són motius per entrar a la sòbia i fer-la servir. Tot i així, comences mirant a mi. I això que m'has dit, que em mires si tinc més o menys amics que els meus amics, ho trobo una mica cínic, perquè al final t'acabes posant tengo más amigos que mis amigos i t'acaben donant de baixa de l'amistat del món real.
No, bueno, en tot cas, els tornejos aquests per internet sempre van bé, tipus fantasy football i aquestes viciades.
Fantasy tots... football?
Sí, ja, un dia aquest s'explica el que
és. Sí, al Cugat aquestes coses li encanten. A més, fer això, fer la gent dependent de les coses històricament sempre ha funcionat, i més a l'internet. Però el més interessant potser ve quan ens explica com prova les novetats que posa a la web. Ha creat una secció que l'anomena Scotty Lab, on fa experiments de les possibles novetats perquè la gent les provi. L'última que ha tret, per exemple, és sobre les eleccions al Parlament, on monitoritza, és a dir, pels que encara no ho han entès, fa un recompte de les aparicions dels candidats de les xarxes socials. Montilla, 3 cops. Mas, 3 cops.
Val a dir que, a pesar que el nom és poc original, pel tema Google Labs, Scotty Labs, m'agrada aquest equilibri per no ser partidista.
No, és com ha de ser, com ha de ser. Però tornant a Scotty, a mi m'ha agradat el laboratori i com ell explica que de la necessitat d'aprendre aquesta que té per fer una millor web, un millor producte, n'ha fet un valor afegit.
Lo que quiero hacer con estos experimentos es, por un lado, ver cómo funcionan a nivel de programación las diferentes APIs de las redes sociales y de rebote un poco dar a conocer la herramienta para que, bueno, para que vaya sonando Scolti.
Passem a l'empenta antiga, no sense abans donar la direcció per la gent que entri, perquè jo ho tinc davant, però Scolti no s'escriu com Scolti. Scolti.
No.
Scolti, d'escolti vostè.
Scolti s'escriu d'una manera molt fàcil. 3w.scolti.com. Ho repeteixo.
Scolti amb K.
Sí, scolti.com. Malgrat tot, us recordem que totes aquestes direccions, tots els projectes que hem estat explicant ara, els tindrem disponibles a la web a partir de dilluns.
Que de fet, acabo de caure, que acabem de dir empenta antiga, això era el nom intern. Passem ara a la lliçó d'història setmanal, no podia ser d'altra manera, amb el nostre convidat, la persona amb experiència d'aquest programa. Normalment la veu de l'empenta antiga la posa l'Edu. Vols provar-la a fer tu?
Vale, ja ho faig jo, va.
Vinga, a veure.
Avui, a l'empenta antiga, el primer lavabo de la història.
Abans d'anar a dormir has de fer un pipí.
Bon dia, amics i amigues. Avui podríem començar dient allò de era l'any tal o l'any pasqual, però avui parlem d'un fet que no té edat i que va néixer amb la raça humana. I és que des del primer humà fins al darrer, tots han fet aigües majors, tots han defecat, tots en definitiva han cagat. Però no, avui no parlarem de la primera cagarada de la història. Situem-nos a l'any 23.000 abans de Crist, quan el món un prou feina s'alçava sobre les dues cames del darrere i començava a ser home de Cromanyó. En Bach era un habitant de la Còrsega de llavors, que decideix anar de ventre prop d'un rierol. Està apretant. Apreta i apreta quan de cop cau una tempestat i, a l'acabar, veu com tot ha quedat net. Canviem d'història, passem a l'any 3000 abans de Crist, quan a Creta, que llavors era una illa on no hi passaven creuers, Eslaudos, un noble important de la ciutat, estava fart de la pudor de les defecacions generals. Tot plegat, fa una pudor. En això, que decideix que un dels quartos de la seva àmplia villa serà per acumular les restes fecals de la casa. I tots els familiars van allà a cagar i a cagar. En això, que la gent, després de cagar i cagar, omple el quarto i després ja seran els esclaus qui el netegin. Tercera història lligada d'avui. És l'any 1789, quan mentre mig món fa la Revolució Francesa, l'altre mig, la independència americana, Bernardo Ross, de l'actual República Dominicana, inventa l'artilugi definitiu. Necessita l'aigua que neteja i el quarto per fer pudor, però ell incorpora una novetat, el lavabo. Forada un tamboret i li penja un ànec de plàstic perquè no faci pudor. Pren mides del seu cul per fer el forat. Després connecta un tub que canalitzi la merderada cap a fora i, finalment, treu l'aigua de la presa del veí. Acaba aprofitant la canya de pescar per fer de maneta de la cadena i, a l'hora de la veritat, acaba fent el primer lavabo que, el que fa, és agafar la merda pròpia i tirar-la sobre la casa del veí. S'ha inventat el primer lavabo, la primera guerra entre comunitats de veïns i el que és més desagradable. A tot això, ningú ha inventat encara el paper de vàter per poder-se aixugar el cul.
Posa't en contacte amb Empenta a través del telèfon 93 508 0808, del correu electrònic empenta@comradio.com i del web www.empenta.cat, on podràs col·laborar, participar i deixar les teves idees.
Quan als anys 2006 i 2007 tota Catalunya vivia restriccions d'aigües per una sequera alarmant, dues persones van actuar de forma ben diferent. L'una, el conseller de Medi Ambient, va demanar ajuda a la Moreneta. L'altre, un inventor català, va acabar per fer un artilugi que permet estalviar gairebé la meitat d'aigua d'una llar. Ara per ara, la sequera sembla llunyana. I també, ara per ara, la Moreneta segueix a lloc i aquell invent es comença a posar a la pràctica. Es diu Kid Water de nom i Dolo de cognom, igual que el nostre convidat d'avui. Hola, Xavier.
Hola, què tal?
Una primera pregunta que és típica aquí. Per tu, què és tenir empenta?
Ostres, tenir empenta... Doncs mira, seria... caminar sense vinar enrere.
I si anem a la teva empenta en particular, d'on ve la història aquesta del Kid Water d'Olo? Com va néixer?
Mira, va néixer per la necessitat de que vam començar a palpar la crisi, vale? I hi havia dues opcions, una, quedar-se i morir, o innovar i intentar, com a mínim, arriscar a buscar una solució. Llavors, bueno, era una cosa que la teníem en ment i simplement la vam accelerar, també degut al tema de la sequera, però el més important, degut a la crisi.
Com ens ho explicaries? Tenint en compte que això és ràdio i, per tant, els oients s'ho han d'imaginar, com funciona aquest invent? Perquè la gent se'n pugui fer una idea fàcil.
És molt fàcil. Simplement el que fem és agafar l'aigua més neta de la casa, que sol ser la de la banyera i la de la pica del lavabo, i el que fem és, diguéssim, filtrar-la, vale? Després bombejar-la, injectar-li ozó per desinfectar-la orgànicament, l'enviem a un dipòsit i després, per gravetat, el que fem amb aquesta aigua és omplir les cisternes del vàter.
I quin estalvi s'aconsegueix a una casa que tingui instal·lat això respecte a una casa sense res?
Normalment del 45 al 50% de l'aigua. Vull dir, és igual que sigui la casa més petita o més gran, perquè l'important és que si viuen tres persones, doncs es dutxen tres persones i gasten la cisterna tres persones. Si només en viu una, doncs gasta la cisterna i es dutxa una persona.
Estem parlant amb el Xavier Dolor, l'inventor del Kid Water que permet estalviar, com ens està explicant, el 50% de l'aigua d'una llar. Aquí queda dit. Us recordem, però, que podeu deixar les vostres preguntes. Teniu l'oportunitat de preguntar-li tot allò que vulgueu, tant sobre el seu invent com sobre les aigües grises. I opinions, doncs, també les podeu donar tant a empenta.cat, al Facebook del programa, facebook.com/empenta, i també a través del Twitter, a twitter.com/empenta, o fent servir el hashtag empenta. També podeu trucar-nos al 93-508-0808 per entrar en directe amb el Xavier.
Ens estaves parlant abans de l'ozó, que era un element important. Ens el pots presentar una mica tot? Perquè tots sentim a parlar així de que la capa d'ozó, però potser és un component desconegut. És perillós, contaminant, tenir-ho a casa, això?
No, ara us ho explico. Diguéssim, l'avantatge que té l'ozó, per si sol es forma amb la natura a través de lo que és les descargues dels llamps en contacte amb l'oxigen. Això és el que permet que es formi l'ozó. Per tant, ja tenim una manera de fer. L'únic que s'ha fet ha sigut traslladar això a nivell més domèstic o industrial. El que fem és una làmpara, on li fem una descarga de 30.000 volts, fem passar oxígeno i en allà produïm l'ozó. L'ozó què és? L'ozó podríem dir que és un biocida natural, que el que fa és que desinfecta tot el que són bacteris, fongs i virus orgànicament, i el residu que queda és oxígeno. I si no hi ha contaminació, automàticament al cap de 20 minuts es converteix en oxígeno. Per tant, bueno, hem de suposar, bueno, no suposar, és dir, 1.500 vegades més potent que la lejía, i en canvi no deixa cap residu ni contamina.
No és contaminant, neteja l'aigua sense contaminar.
Exacte.
Tornant a això de l'invent del Kid Water, a tu, això d'inventat ve de família, oi? Pel que tinc entès, el teu pare i el teu tiet ja
sí,
van trencar esquemes.
Sí, el meu tiet va inventar, que bueno, ara mundialment tots els torns del món ho porten, la torreta, que en diuen del torn, que és on es col·loca l'eina i fa com un cubo de Rubik's, no? Perquè ens entenguem, i llavors és giratori, no fa falta desmuntar l'eina per diguéssim, per donar-hi la volta. I el meu pare, doncs, bueno, des de les saboneres de les rentadores que abans no s'enduien el sabó, les primeres rentadores, bueno, diferents... Més que inventar, el que ens hem preocupat sempre és d'intentar solucionar els problemes quotidians que ens hem trobat tant a la feina, com a casa, com a la indústria, etc.
Sí, és un missatge que d'aquí sempre intentem transmetre, això de que d'una necessitat ve una solució. Els teus pares, a part, no sé si van ser premiats pel que van fer, però tu sí que has estat premiat.
En absolut, ells no van ser premiats, ells el que van ser era treballadors tota la vida, tenien una empresa i el que van fer és bueno, intentar solucionar fins i tot de la pròpia fàbrica que representàvem, ens anaven bueno, intentant solucionar, però no es buscava en aquell temps, poder no hi havia aquesta projecció, era tot més a nivell local, no hi havia aquesta projecció europea o aquesta projecció o aquesta necessitat no, d'obrir mercat.
I tu vas guanyar per això un Premi Creatiu de Mataró, però allò quasi que va ser l'inici de diferents problemes de parella amb les administracions d'aquí, no? Més que un premi, va ser quasi un mal de cap.
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè d'entrada ja em van obligar a obrir una empresa quan jo ja en tenia una, després et donen un gran premi, ens fem tots la foto, que bonic i que bo que és aquest premi i que bo que és aquest invent, però després et deixen més tirat que una paparra. I quan vas a la caixa et diuen, sí, sí, vés allà que trobaràs finançament, no tenen ni un microcrèdit de 1.500 euros, no? Llavors, bueno, d'alguna manera ens vam sentir enredats, no? Que era realment, bueno, això que t'entreguessin un premi era més per la foto que una altra cosa.
Podem dir que no et sents profeta a casa teva, que aquí hi ha dificultats?
Bueno, més que no de sentir-me profeta, jo crec que això és un mite, el que passa és que no funciona el sistema. El sistema està clar que nosaltres l'hem intentat, hem intentat seguir el sistema per tirar endavant el nostre projecte i ha sigut inviable totalment. Llavors hem tingut que buscar altres fórmules, hem vist caure companys nostres pel camí perquè han desistit, han tirat la tovallola, però que nosaltres, ens agradés o no, ens hem hipotecat fins a les orelles. Per tant, no podem tirar la tovallola. Ja no és una cosa... Voluntàriament segurament l'haguérem tirat més d'un cop, però és que no podem.
No, amb aquesta voluntat de no tirar la tovallola, el Kid Water ja és una realitat, no? On està instal·lat actualment i què diuen els que fan servir? Quin feedback rebeu de la gent?
No, molt bé, vull dir, compte que tinc amics fins i tot que han coincidit, no? Que han comprat un pis i s'han trobat l'invent meu sense saber-ho, no? I llavors m'han dit, ostres, tu, diu, vaig comprar un pis perquè m'havien parlat del tema d'eficiència energètica, no? Altres sectors també, el tema de la llum, de l'energia solar, d'això... I, bueno, ha sigut gratificant. A més, cada vegada hi ha més demandes. És a dir, ara ja tenim hospitals per fer, tenim algun camp de futbol, tenim un institut... Vull dir que, d'alguna manera, fins ara es havia muntat només amb edificació domèstica i ara comença ja a estendre's a altres nivells, no?
No, i és important que dir que no només això ha començat fora dels edificis, sinó en hospitals i altres llocs, sinó que també fora de Catalunya, la idea aquesta de l'estalvi d'aigües grises, també s'està agafant. Hi ha països emergents com Brasil, corregeix-me si sí, m'equivoco, que s'han interessat. Com ho heu fet, això? Per bueno, cobrir fronteres i sortir?
Sí, nosaltres vam començar a tantejar una mica el terreny degut a que, bueno, el mercat que tenim actualment és el que tenim, la crisi que tenim és la que tenim, i el que hem de buscar és alternatives a això, no? Si vols vendre, has de buscar on hi ha el comprador, no?, d'alguna manera. Ens vam associar amb Grup Niñarola, que és Estela Energy, que elles estaven muntant tota una empresa que es dedicava a vendre sistemes energètics, energies renovables, tot el tema d'aigües. I a través d'ells, com que ells estaven introduïts allà, doncs, d'alguna manera el que han fet ha sigut obrir-nos les portes i entrar el producte a través dels seus canals.
Ens estàs explicant tot això i sembla que has tingut problemes, que vas mica en mica, però t'han considerat un dels 5 millors invents en tecnologia aplicada al medi ambient i ara estàs entre els 100 millors empresaris europeus. Com es rep això? Ja passes per la porta o com ho portem?
Mira, sincerament, és per una banda, és satisfacció personal, vale? Sobretot entre la meva dona i jo, que som els dos, eh? Vull dir que sol no ho hagués pogut aconseguir. Però està clar una cosa, que tota l'alegria que em podria donar això és decepció. És decepció perquè veus que fora t'estan considerant, veus que fora t'estan reconeixent els mèrits de la teva feina, i que a casa teva, doncs, bueno, jo segueixo patint per pagar la hipoteca cada mes, segueixo patint perquè no em tallin la llum, segueixo patint per si arribaré a poder comprar el súper. Llavors, és surrealista. La situació realment és apocalíptica. És a dir, realment no acabo d'entendre què està passant, però la realitat és que a mi la meva vida personal encara no ha canviat. La professional sí, realment sí, perquè estem rebent moltíssima ajuda, però la personal segueix sent la mateixa.
Hola, Xavier, et reenfoques la cadira i comencem amb la part personal. A mi em diuen que sóc el que fa les preguntes tontes barra morboses sobre la vida personal del nostre convidat. M'agradaria, però, començar veient si ho he entès bé. Si ho he entès bé, entenem que els oients ho hauran entès bé. Jo, diguéssim, em rento les mans, em rento les dents, després vaig a fer un pipi i l'aigua que em surt és l'aigua amb la que m'he rentat les dents.
Sí.
Però sense pasta de dents, perquè s'ha netejat.
Ah, exacte.
Llavors, podem començar la part personal perquè ho he entès molt bé. Passa amb el cabell llarg, culleres petites, és el teu uniforme d'inventor, on tens un altre quan no vens als programes de ràdio?
Bueno, el que canvia podem és la vestimenta en funció d'on te vaig, vale? Dels protocols a seguir, però en principi no, les ulleres i la cua van amb mi sempre, si vagi on vagi.
Molt bé. Xavier, una pregunta que intentem fer el menor nombre de cops possible, però que la fem més sovint del que voldríem. Quants cops t'han dit llunàtic per ser inventor?
Uf, moltes, moltíssimes, llunàtic i il·luminat, bueno, de tot.
Tinc quelcom que vull que escoltis i després em dius què et sembla. Em deu sonar.
Sí, sí, em sona. És
ets
pagès
tu
de ciutat, sí.
És a dir, estem escoltant el Xavier Dolor, no precisament promocionant el seu Kit Water, sinó... Què és això que estem sentint?
Això és... suposo que és el del primer disc o del segon disc que vam treure, que es deia Efectes Secundaris, però és la cançó Pagès de Ciutat.
Diguéssim, és dels Tal Com Sona.
Sí.
Que és el teu projecte musical. El tens aparcat per les aigües grises o no? O encara continua?
No, a veure, diguéssim, en els moments que em vull distreure a casa per dir, bueno, vull parar una mica el cervell a nivell inventor, el que faig és... Bueno, tinc un bon equipet a casa i el que faig és, bueno, segueixo treballant amb la música, toco la guitarra, vaig fent gravacions i tinc ja pràcticament material per fer un proper disc, però realment està aturat. És a dir, ara el que ens dediquem és a tirar l'empresa endavant, a intentar solventar la nostra situació econòmica i quan això estigui arreglat, si queda temps, doncs segurament és el que ens agradaria fer.
Molt bé, t'anava a preguntar com és això de ser inventor, empresari i músic, però és que hi hauria d'afegir una quarta cosa que m'ha dit un ocellet d'Olor abans de començar, que si també tenies un programa de ràdio. És a dir, et reformulo la pregunta, com és això de ser inventor, empresari, músic i locutor de ràdio tota la vegada?
Bueno, no sé, jo suposo que això denota una inquietud personal a la búsqueda de no sé què, sincerament. No sé, jo diguéssim, d'alguna manera vaig esgotant els sectors, els llocs. Soc una persona que absorbeixo molta informació i quan d'un lloc ja no en trec, busco un altre lloc on comenci a rebre nova informació que em serveixi després per desenvolupar el que sigui, no? Vull dir, i les experiències m'agraden, viure les coses en primera persona, pues, les motos, el futbol, tot viure-ho directament, no com a públic. Soc molt actiu amb aquestes coses.
Doncs d'experiència en experiència, per aquest programa ha passat persones com el primer Cyborg, que també de fet és de Mataró, que no hi veu molts colors i ho interpreta de música. I parlant de música, m'agradaria preguntar-te per quina seria la banda sonora del Kit Water. Ho dic perquè potser tots caiem en pensar en el Pet i la cadena al lavabo, potser és el rock heavy que estan escoltant ara.
Hòstia, ara m'he quedat així una mica fora de lloc. Torna'm a reformular la pregunta, que em doni temps.
És a dir, la música que sí. Escolta el Xavier Dolor en la seva vida personal, esperem que no sigui la que tots ens imaginem
no,
quan...
No, no l'és, aquesta. Mira, la música que escolto és una mica la que em ve sola, és a dir, apareix per si sola dins del cervell i és la que em guia una mica, d'acord? ¿Vale? Per això em diuen il·luminat i em diuen... Soc d'una altra galàxia, aquestes coses. Exacte, però em deixo portar una mica per la intuïció.
Molt bé, si us sembla, intentaré fer preguntes sense caure en la broma dels Pets i de la cadena. L'havia de posar tard o d'hora, sabia que la posaria. Això de l'empenta no només ve amb l'invent de l'aigua, sinó que et vas, diguéssim, limitar tu mateix, inclús com coses com sent músic. Vas ser de la plataforma d'audioeditors i president del col·lectiu de músics del Maresme.
Sí.
Tu sempre davant de tot, darrere, que s'hi posin
sí,
els altres.
Sí, això és una cosa... No, vull dir, a mi m'ha agradat sempre tirar del carro, vale? I tirar del carro vol dir, doncs, bueno, si vols fer alguna cosa, ho comentes, però tu una mica has de donar l'exemple, no? Has de ser el referent. I la gent, si s'hi vol apuntar, doncs, també pot tirar, no? Vull dir, a vegades sí que està a l'ombra, però lo important és fer allò que creus i amb el que creus, no?
Molt bé, jo et dic tres noms i tu em dius de què et sonen. Qui són? Cristal Oscuro, Aquelarre i Fora de To.
Hòstia, això... Mira, Cristal Oscuro va ser el primer grup de rock dur amb el qual vaig tocar amb 16 anys, que va ser on realment vaig començar a descobrir tot el que era tocar en un grup i estar dintre d'una banda rock tocant la bateria. Amb Aquelarre va ser ja el segon grup que vaig passar després de Cristal Oscuro, que llavors ja va ser ja un rock satànic molt dur a Barcelona, però que va ser una gran experiència, va ser quan vaig començar a tocar amb bateria de dos bombos i començar a experimentar altres coses. I a l'últim m'has dit Tal Com Sona?
Fora de To.
Fora de To. Fora de To va ser el que són els actuals Estranquis, vale? El grup Estranquis, abans de que fossin Estranquis. És a dir, va ser una experiència enriquidora. A més, va ser substituint una persona que havia tingut un accident i va desaparèixer del grup. I va ser una experiència molt agradable perquè la gent amb la qual em vaig posar a tocar eren verdaders professionals i va ser un plaer, em vaig aprendre molt.
També, diguéssim, per si fos poc, vas fer els teus pinitos, i no faré la broma dels pins i els lavabos que us esteu imaginant, d'actor amb la companyia Tresí, però no t'hi vas acabar dedicant.
No, diguéssim, el vaig fer a Tresí, vaig estar fent, bueno, Göttingen, la vam estrenar, després el Grec, a Barcelona, va haver-hi una companyia que em volia, bueno, em va seleccionar per fer 7 actuacions al Grec, però llavors vaig tindre que sospesar. Vull dir, era la primera vegada que em anaven a pagar per fer això, vale? Llavors era ja, bueno, entrenar al món professional sobre el tema del teatre, però en aquell moment jo estava amb l'empresa molt absorbit, havia de treballar per guanyar calés i no em... va ser una llàstima perquè realment no vaig arribar a estrenar perquè no vaig poder, vull dir, vaig tindre que triar entre o l'empresa o el teatre.
Molt bé, Xavier, crec que hem intentat i avui aconseguit ensenyar les diferents cares de l'inventor que intentem portar cada setmana. Tot i així, et faria una última pregunta amb la que acabem aquest tipus de seccions des de la setmana passada. És un invent nou dins d'Empenta.
Vale.
Si no t'haguéssim fet venir un dissabte de 3 a 4 a la tarda, què hauries estat fent?
Doncs mira, abans de vindre estava tallant llenya, preparant la llenya per l'hivern. Tenim llar de foc i estufa de llenya, doncs estava tallant llenya a casa, simplement.
M'alegro que sigui això, perquè el convidat de la setmana passada ens va dir que havia estat aquí per no estar amb la seva família, és a dir, que està aquí en lloc d'estar amb la seva família. Es va perdre quelcom important. No entro a valorar lo important que és tallar llenya, però fe. Passem a la part de la comunitat. Jo continuaria fent-te preguntes absolutament indefinidament, però resulta que depenent de si el convidat és bo o no, la comunitat em talla i em treu les meves per posar les seves. En aquest cas, si t'estic dient això, és perquè n'hi han. És així. Hola, Edu.
No sóc l'Edu, sóc en Cugat.
Hola, Cugat.
Si aquí records a l'Edu. Xavier,
digues.
Compatriota.
Hola, què tal?
La comunitat ens ha fet diferents preguntes per Twitter, sobretot per mail, per Facebook. La primera, és gairebé una xafarderia. La Rosa ens pregunta com va la teva recent paternitat.
Ostres...
Senyal que et coneix.
Sí, senyal, ja sé quina Rosa deu ser. Home, fa un mes i res, el dia 1 de setembre vaig ser pare, i realment és gratificant, és espectacular, no hi ha res que se li assembli, i quan la miro als ulls, bueno, el que porta el pitet per casa sóc jo per anar recollint la babeta.
L'Esteve, també per mail, està una mica preocupat per això que hem explicat del Kid Water, i vol que li aclareixis primer que no s'acabarà rentant les dents amb... Ell està preocupat per si pixa mentre es dutxa. Això, el Kid Water sap netejar l'orina?
Sí,
o no?
A veure, en principi el que fem primer és un filtratge, vale? Hi ha un filtre entre totes les partícules, cabells, etc etc. Vale? Això ho neteja a part. El propi ozó no només desinfecta orgànicament, sinó que hi ha alguns productes químics, com pot portar amoníac, l'orina, o el cianur, per exemple, i tal, que els neutralitza. Però, clar, jo aconsello que...
No pixar a la dutxa,
no tirar sal fumant a la dutxa. Vull dir, ojo amb els productes que tirem, perquè nosaltres, diguéssim, orgànicament és lo perillós, vull dir, en el sentit de que, a veure, estem parlant d'un edifici amb 3.000 litres d'aigua, a veure. Però jo aconsello que, bueno, per pixar el vàter.
Molt bé. En Gerard, des de Reus, ens pregunta si això del Kid Water s'ho pot instal·lar ell mateix o ha de decidir instal·lar tot el bloc, és només per obra nova, si s'ho pot instal·lar a casa.
No, es pot instal·lar des d'un pis de 20 metres quadrats, que no ocupa gens d'espai, fins a una comunitat de veïns, sigui obra nova o obra ja feta. L'únic que nosaltres tenim una sèrie d'instal·ladors oficials que són els que estan autoritzats per instal·lar, és a dir, perquè bueno, han rebut una formació i realment estan preparats perquè és un sistema bastant sofisticat a nivell tecnològic.
Molt bé, ja hem hagut de fer tria i com que l'he fet jo, he triat una pregunta del Lluís, també per mail. En Lluís, per què? Perquè és de Mataró i com tu i com jo. Va llegir, en Lluís, ens diu que t'havies inventat un artefacte que feia aigua de l'energia solar. Que com tens aquest altre invent?
Pues sí, precisament ahir em van comunicar que ha estat triat dins d'uns dels 20 millors o 20 millors tecnologies d'Espanya i ens anem a Silicon Valley el dia... Em sembla que és del 14 al 19 a presentar-ho als Estats Units, a la fira més important del món de Clean Tech. I bueno, el que faig simplement és per condensació, és a dir, decanto, perquè ens fem una idea, la humitat de l'aire, la decanto, vale? Deixo l'oxigen sec per un costat i l'aigua pues, la condenso i la transformo. Per què amb energia solar? Perquè llavors el cost de l'aigua és zero, perquè no hi ha un consum energètic directe.
No, i Lluís ens ho deia, diu, ara que aquest octubre encara està fent sol, a veure si aquest nou invent va ràpid.
Està fet amb tres energies, la solar, la eòlica i la d'hidrogen, que és la que en futur molt proper serà la que, bueno, tombarà una mica totes les altres.
Podríem seguir preguntant, però de moment això a la comunitat ja...
És la cara que posava aquesta, anem, exacte, els que bums se'ns enfadaran, si no. Xavier, una última pregunta. Tens Facebook?
Sí.
Et faràs amic d'en Penta al Facebook.
Oh, i tant que sí.
Que anem a 100 amics per setmana, aquesta hem fallat. La gent no ens ha seguit prou i tenim 580, ens falten 20. Tu i 19 amics més, creus que podem fer el fet i ja ho arreglem?
Sí, jo faré córrer la veu.
Doncs ja ho tenim. Moltíssimes gràcies, a Xavier, vosaltres, per haver-nos acompanyat. És molt fàcil fer entrevistes a persones del món de la ràdio, entre 10.000 altres coses. Et convidem a quedar-te amb l'entrevista als Kaboom, que tot just ara estan entrant a l'estudi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pels que volen menjar-se el món i tenen grans idees per fer-ho. I pels que no es creuen que des de Catalunya es puguin crear i fer créixer grans projectes.
Empenta, la xarxa de gent amb idees de Catalunya, dissabtes de 3 a 4 a Com Ràdio.
L'empenta musical, ja ho esteu sentint, que avui la cosa va variada. Si amb els convidats d'aquest programa hem tingut des d'un dirigent de Corea del Nord a un inventor mediambiental, en música hem tingut des de cantautors a grups de rock, de funk, i avui rebem la visita dels Kaboom, un grup que, ja ho heu notat, un grup de percussió. Bona tarda en Jordi Barbet, la Gala Duran i en Pol Valls.
Hola.
Bona tarda.
A veure, no podem començar per un altre lloc. Un grup de percussió és un grup de música com qualsevol altre, amb un disc gravat? És un estil més, la percussió, o és un gènere diferent?
És una molt bona pregunta. Hi ha gent que no creu ni que sigui música. Que hi ha el mite aquell de...
De què soroll.
Sí, els músics i els percussionistes, no? Com a coses separats. Clar, per nosaltres és música. Sí, és música. I un gènere, no sé, vosaltres direu.
Uf. Bueno, gènere... ve de la música del carrer, no? Més o menys.
Quina diferència hi ha entre el vostre grup quan fa un passacarrers de quan puja dalt d'un escenari? O és exactament
el
mateix grup?
Tenim temes molt diferents, també. Vull dir, trobo un grup diferent als altres perquè tenim des de temes, jo què sé, música bèl·lica japonesa.
Des de versions... Música bèl·lica japonesa.
Per dir alguna
cosa. Vale.
Com a versions de heavy, per exemple, d'Angra tenim un... De, què més? Jo què sé, variats, també hi ha alguns de...
De Safri Duo.
De Safri Duo.
Aquí tenim tres dels membres del grup. Quan sou en total? Perquè la gent sàpiga que el Kaboom... Kaboom què és? Quanta gent sou? Bona pregunta,
sé.
No?
Sí, una altra bona pregunta.
Ho sé. Ara érem 27, oi que n'han entrat dos de nous? Hi ha dues incorporacions, sí, són 29.
29. 29 que us heu de posar d'acord, hi ha molta feina. Seguint amb allò de la gent que diu que no és música sinó que és soroll, costa molt assajar aquestes 29 persones? Hi ha molt de curro darrere la vostra proposta o no?
Home, sí, dos assajos per setmana i durant tot l'any, regularment.
De dues hores. Mm. Vull dir, sí, assajem bastant. I, bueno...
I són moltes... Bueno, moltes hores de moltes complicacions per coordinar tothom.
Clar, són moltes seccions, són 5, no?
Sí.
I això, és dedicar-hi temps a cada una perquè soni més o menys bé.
Vosaltres, el vostre origen, si no m'equivoco, és en els grups de tabalers que acompanyen els Diables en els Correfocs, no? Vau néixer d'aquí i us heu anat refinant, per dir d'alguna manera, fins a separar-vos d'aquest món o no? O encara us manteniu fidels, això?
Bé, el motiu no és... Bueno, tots sortim d'allà i, òbviament, o sigui, com es pot sentir, s'ha begut molt de les fonts de Diables i tota la història. I el grup va partir de l'interès d'explotar molt aquests ritmes i complexar-los i donar-li una mica una volta de rosca.
El nom de Kaboom potser a la gent de l'audiència no li sona gaire, però en canvi és molt probable que molta gent que ens estigui escoltant se us hagi trobat perquè heu actuat a la Mercè, al Camp Nou, no? Si no m'equivoco. Mm-hmm. Us considereu el grup de referència de percussió a Catalunya o no? Sou el Barça no. De la percussió o no?
Home, el tema és que sí que ens diferenciem de la resta, de que ara està molt en auge la música de brasilenya o de batucada i així. Hi ha grups boníssims amb aquest estil de música, però nosaltres sí que és veritat que no hi ha molts grups que siguin, bueno, que coneguem, que siguin molt bons amb aquest tipus de percussió una mica diferent. que no hi hagi un líder que marqui tots els canvis i que el tema pugui durar segons el moment. Nosaltres toquem partitures, estan els temes estructurats, un tema clar, sempre dura igual. No,
això
no
tema és un altre punt de diferència amb els altres.
En partitures, atenció. Això,
bueno, que, no, que en directe no, gaire, però que els assajos i tot està treballat
funcionem
prèviament.
Funcionem això a partir de partitures.
Ara dèieu això de que està com de moda. Realment no ha baixat una mica la moda aquesta de les batucades? No és cosa més de fa 3-4 anys, potser després d'en Carlinhos Brown i tota aquella patuleia que va venir pel fòrum? S'està tornant les coses al seu lloc o encara noteu que està de moda?
Bueno, sempre ha agradat, no? Tocar en un grup de batucar sempre, no sé.
No sé si els últims anys va pujar molt, si s'ha estancat o no, ja no ho sé, però és que clar, nosaltres vivim molt en aquest món i veiem molts grups sempre, el concurs de percussió, cada any hi ha més grups. Jo no he vist com
que baixés. I de totes les edats, sempre.
De fet, hi ha més grups que mai. Probablement es vegin menys grups perquè els ajuntaments tenen la meitat de pressupostos i llavors agafen la meitat de batucades.
Està bé que ho diguis, això. Digues. Aprofundeix aquí.
No, que és una cosa que passa. O sigui, va haver-hi un moment apoteòsic de començar a sortir grups de percussió de tot arreu. Des de llavors no han baixat en nombre, sinó que han pujat, jo cada cop em trobo amb més que no conec de res i aquests qui són i com és que sonen tan bé de cop i volta. Et vas trobar amb molta gent, però és cert que o sigui, ens trobem amb la gent, o sigui, amb nosaltres i gent que coneixem d'altres grups que tothom diu que fan la meitat de sortides, però jo crec que és tema de retallada de pressupostos i que es noten aquestes coses.
No he volgut dir que sou el Barça de la percussió a Catalunya, també entenc, no? Que tingueu aquesta modèstia, però en canvi sí que sou més que un grup de percussió perquè heu actuat en un projecte que es deia Tambors de Tres Nacions, heu anat a tocar a Portugal, per tant no sou, amb tot el respecte, perquè heu sorgit d'allà, no sou els acompanyants dels Diables de Can Toni Gros, sou algo més, no? Quins són aquests projectes que us han dut a Portugal, això dels Tambors de les Tres Nacions, si és que ho tinc ben apuntat?
Bueno, saber-s'ho muntar, no? Perquè el de Portugal és un projecte d'intercanvi, diguéssim, també els de Portugal venen aquí, en algun moment ens hem rebut, també.
Probablement la diferència sigui que el no ser colla de diables, és a dir, una colla de diables es dedica a fer correfocs, i els tabalers ajuden a fer els correfocs, probablement la filosofia diferent es basi en que nosaltres fem percussió i punt, i llavors per tenir sortides ens hem de treballar a buscar d'on traiem un bolo fora i coses d'aquestes.
Fins i tot hem tocat una presó, per dir alguna cosa, és això que és com un grup més, no?, que podria tocar a qualsevol lloc, ja només d'això acompanyant de algú cultural.
Mm-hmm. I també hem tingut la sort de que la nostra seu és el CAT, no? També d'allà ens han vingut molts, hem conegut gent important i projectes Montactes. Així, el tradicionari.
Ens han cuidat allà.
Sí.
S'ha de dir que ens han cuidat molt.
L'heu cuidat allà i els primers títols que heu guanyat són aquests del concurs de percussió de Barcelona, no? Que heu guanyat dues o tres vegades, oi?
Que érem joves, aquí.
Éreu joves, bueno.
Encara no hi era.
Bueno, sou el Barça dels tres títols, en lloc del Barça dels sis títols.
Bueno, tres titulilles, sí. Era també el principi dels concursos aquests, ara s'apunten una animalada. En el seu moment s'apuntava menys gent i a la nostra secció, que era l'apartat de tradicional del concurs, eren molt pocs. Era fàcil que guanyessis el primer, segon o tercer premi, perquè érem sis. I llavors... Però... Ai, que no me'n recordo què anava a dir ara. És igual.
Per l'experiència que heu tingut, què impressiona més? Tocar al principi del correfoc de la Mercè o tocar al Camp Nou davant de 100.000 persones?
Jo vaig tenir la mala sort, que mira, soc culer, que aquell dia del Camp Nou no vaig poder ser.
Senyal que no ho ets tant. Tu potser sí que hi ets.
El Camp Nou impressiona molt. Molt. Perquè tothom fa les fotos alhora. No sé si és que han quedat, però tothom fa les fotos alhora.
Per una persona que... per dir-ho fàcilment, a mi que no m'acabi d'agradar una mica això de la percussió, aquesta cosa diferent de que vosaltres aneu en partitura, allò que deu que els temes tenen un principi i un final, etc. Hi ha alguna cosa que pugui enganxar una persona que d'entrada a les batucades li faci una mica d'al·lèrgia que pugui enganxar a Kaboom?
De fet, el nostre grup el que sí que té és relativament fàcil és enganxar gent que sap música, perquè realment hi ha ritmes que estan molt treballats i que si s'escolten sí que ho es valora molt, els jocs entre diferents seccions i això. El que ens costa precisament més és enganxar gent que no està molt entrada en el tema. Perquè diuen, és que costa molt de ballar, perquè fem compassos estranys a vegades, segons el tema, però no sé, és escoltar, més que estar allà de festa, ja està, és estar una mica concentrat i llavors es veu el treball que hi ha previ.
De fet, tenim una mica de fama de raros. És a dir, fins i tot col·legues nostres que toquen amb altres grups algun cop ens han dit, però no podeu fer una cosa normal un dia? Una cosa que sí que podria enganxar per això és el tema de la varietat. És a dir, que intentem fer, sempre que fem un tema nou, que sigui molt diferent dels altres, una mica per no avorrir, perquè la música en percussió es pot arribar a fer molt monòtona, i llavors una mica per donar color, allò, fer un ritme que sigui més així, un més aixà.
Segur que la gent, ho agraeix bastant. Per últim, no els agrada, a la gent del programa no els agrada que ho pregunti, però aquest nom, el nom de Kaboom, ve d'un ritme, d'un so, és allò de l'escola del tititi ta titi, o què és això?
Saps que ni me'n recordo d'on va venir això. Estàvem...
No sé què passa, que a cada grup que li preguntem pel nom no se'n recorden d'on va sortir.
Recordo que menjàvem patates fregides fent bromes sobre el tema. Algú va dir Kaboom i no sé què, i fem un logo així com aquells del Batman quan es barallaven, però realment no sé per què vam decidir que el nom era aquest.
Home, Kaboom també té una sonoritat, això, com rítmica, i me l'han fet escapurtar, saps? I això és com una bombolla, aquesta és de còmic, no?, d'explosió, de... Ui, jo és que he inventat més tard. No sóc de les pensades primeres.
La que és més novella acaba de respondre la pregunta.
No sap de què parla.
Perfectament.
Tinc un solo més.
Bueno, Jordi, Gala, Pol, sigueu el Barça, sigueu més que un grup, sigueu uns raros de la percussió. Gràcies per haver estat empenta. Perquè...
Igualment.
I ara deixem a la gent amb un tema perquè descobreixi aquesta altra percussió del grup de referència de la percussió a Catalunya, encara que no els agradi que els hi diguem així, no els hi diem. Merci i empenta.
A vosaltres.
Jordi, qui és el millor control tècnic?
El Pere, el nostre tècnic.
I estic absolutament d'acord.
Us recordem que Empenta vol ser una plataforma de difusió, una ajuda per gent amb idees i una estona per compartir. Recordeu que tot el que hem parlat avui estarà disponible a la web.
Fins aquí, això ha estat Empenta, ja ho sabeu, un programa de ràdio que cada dissabte durant una hora, i no més, perquè no ens deixen, perquè ens quedaríem aquí fins les 12 de la nit, durant una hora, però durant tota la setmana, això sí, a les 24 hores del dia, a www.empenta.cat. Una abraçada des d'aquí, com no podia ser d'altra manera, a l'Edu, que s'està recuperant de la seva baixa.
A veure si recupera.
Per tenir massa Empenta, precisament.
A veure si així la comunitat la porta algú que sàpiga que és el Twitter.
Exacte.
Des d'aquí ens despedim en Cugat Comas, el Pau García Milà, despedim el nostre convidat en Xavier Dolo i ja mateix en Jordi Cullell. Ens retrobem el dissabte que ve. Salut i Empenta.